A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Se'ns acabarà aquí la sintonia. Hem fet així el cap per mans, hem acomiadat a la gent de les biblioteques i saludem a en Joan García Targa. Joan, bon dia.
Bon dia.
Perquè en Joan ens vol fer una miqueta d'explicació de com està funcionant, que no està funcionant gens malament, les visites al Puig de Sitges, les visites que s'organitzen doncs, de manera periòdica, bàsicament els dissabtes, si no tinc mal entès,
sí,
oi? Que es fa doncs, això, un recorregut històric pel centre i que té molt d'èxit.
Bueno, funciona molt bé, va ser una proposta que va començar d'una forma, com comencen moltes coses, no?, amb una incògnita de com podria funcionar. Va ser una proposta que li vaig fer a la Regidoria de Cultura actual i que la van acceptar, han assumit el cost de les visites i funciona molt bé, tenint en compte que la difusió és bàsicament a través vostre, a través de l'Eco de Sitges, a través de xarxes socials, comunicació de l'Ajuntament, i Facebook i correus electrònics i poca cosa més.
I boca orella, que sempre va molt
bé. I boca orella, òbviament.
Si algú ve i li agrada, li diu a un altre.
Exacte.
I això també fa...
Això funciona sempre. I la veritat és que vam començar molt bé, continuem molt bé, i fins ara t'ho comentava, l'han vist quasi 1.000 persones, han fet aquesta visita quasi 1.000 persones, de les quals, grosso modo, un 60% són persones a peu, de carrer, que s'han assabentat i han vingut i han interactuat, i després també han vingut uns 400 nens de les escoles d'aquí de Sitges.
D'acord.
Aleshores, és una, sempre que m'ho pregunten, és de les coses més gratificants que faig, perquè no és avaluable, interactues amb la gent, expliques una cosa de la qual en saps, perquè moltes de les excavacions que s'expliquen i del contingut històric o ho he fet jo directament o he treballat jo directament o indirectament, amb la qual cosa és un tema que domines, i a més que la gent és molt agraïda. És a dir, la gent, si li expliques les coses d'una forma el més entenedora possible, tot i que a vegades és una mica complicat, és molt agraïda i el grau de satisfacció, no hem fet enquestes, perquè no hem volgut agobiar la gent amb enquestes, ni agafant correus electrònics, ni tot això, que ja estem molt acostumats a que ens prenguin les dades de seguida, però crec que el grau de satisfacció és molt positiu, com a mínim aquesta és la percepció que jo tinc. Uh-huh.
Sí, bàsicament perquè després hi ha un postpartit, sempre, no?
Exacte. Sí, bueno, al final la gent que té més pressa, perquè això s'ha fet els dissabtes de 5 a 7, o jugava al Barça, o estava acabant
sí,
al
no,
Barça...
Sí, no em referia, em referia al postpartit en aquell moment en què ja s'ha acabat la visita, la gent
sí.
ja ha marxat, però es queden uns quants
sí,
a comentar la jugada amb l'arqueòleg, oi?
Exacte. Sempre es queden uns quants, o que els hi dona vergonya preguntar les coses en públic, uh-huh. És una possibilitat, o que volen aprofundir en algun aspecte més, o qualsevol curiositat, o jo què sé, el que la gent vulgui, lògicament.
Bàsicament, la visita que comença aquí a l'Ajuntament,
sí.
Aleshores fa un recorregut, molt curt, perquè es baixa baix a la Fregata pel carrer Major.
Sí, i... bueno, tot això va sorgir arran de les excavacions que es van fer aquí a l'Ajuntament de Sitges l'any 2016-2017 amb l'Albert Vergués, que va facilitar la possibilitat de fer-les, i aleshores, arran de les troballes que es van fer, va ser que van dir, escolta, mentre l'Ajuntament no decideix una mica quin és el futur d'aquestes restes que hi ha, veiem si les podem explicar a la gent. Les vam començar a explicar d'una forma molt precària, amb una porteta, perquè teníem una habitació annexa plena de terra, per sort ens van lliurar d'aquesta terra, amb la qual cosa ara podem fer la visita d'una forma molt més digna i molt més àgil, perquè hi quedem tots. Normalment a vegades venen 40 persones, a vegades venen 20, a vegades venen 15, a vegades han vingut 4, depèn, és molt difícil establir el criteri, i realment funcionen molt bé. I s'han fet en castellà, s'han fet en català, es va poder fer en anglès, i crec que és una oferta més a afegir a la multioferta cultural de cap de setmana que hi ha a Sitges.
A més, no cal inscripció prèvia,
és,
no,
gratuïta.
És gratuïta, per tant, clar, és...
Exacte.
Amb el que té de bo i de dolent, tot, perquè
sí,
clar... No es...
Sí, però a veure, sí, hi ha la possibilitat de dir que la gent s'apunti, que s'apunti... Jo, per experiència, fa molts anys que faig visites també a Vilanova, sé que la gent et truca, no sé què, i després li surt qualsevol imprevist i no ve. I això és normal. Per tant, sí que s'hauria de fer algun tipus de control. Fem fotografies, jo passo un informe a l'Ajuntament quan s'acaba cadascuna de les tongades que hem anat fent de visites, es fa una valoració numèrica i una valoració qualitativa, però no hem volgut entrar en això de que la gent tingui que apuntar correus, una cosa més farragosa i que sigui una cosa més... liviana.
I quin és el perfil, encara que no hi ha una estadística feta, però per la percepció que tens?
Bueno, la percepció, jo crec que és una persona de mitjana edat, és a dir, entre 35 i 55-60, amb un cert nivell cultural que li interessen aquestes coses, o, senzillament per curiositat, han vingut molts nens que els han portat com a activitat a sortir i veure això. També ha vingut gent molt gran, sobretot aquí de Sitges, que li feia molta il·lusió, perquè, òbviament, estem a Sitges, al seu poble. Després ha vingut molta gent de fora de Sitges, també, de Vilafranca, de Barcelona, gent inquieta, o que ha aprofitat que venia a Sitges a dinar, s'ha assabentat que hi havia això, mirant la web de l'Ajuntament, i han vingut. I també d'altres parts de l'Estat, també gent de Madrid, gent d'Andalusia, gent de... i estrangers. Anglesos o bé que resideixen aquí, o bé anglesos que estan aquí de vacances. És a dir, és un perfil molt divers, molt divers. I les escoles, doncs, bon, han vingut des de... Els més petits que han vingut crec que tenien 6 o 7 anys, i després venen fins als 12-13. Vale? Amb les visites escolars, clar, quan són tan petits, encara no els expliquen història i tal, intentem fer una cosa que sigui el més plàcida i el més light possible. Aleshores, jo els explico les restes i amb la Yoyi d'Agis i amb un col·lega de Vilanova, el Josep Carbonell, que és un arqueòleg estudiant, una persona gran, molt entusiasta, doncs els expliquem la ceràmica, els expliquem tot això, perquè entenguin una mica quina és la feina de l'arqueòleg, no? Més enllà de fer forats i d'anar amb barret i aquestes coses.
Suposo que amb tantes visites et deus trobar des de preguntes molt interessants a preguntes molt sorprenents, no? Sí, una miqueta deu haver de tot, oi?
Les més sorprenents són les que et fan els nens.
Ah, que bo.
Són les que... Perquè, a més, moltes d'elles són després de donar-li un raonament d'un nen de 9 o 10 anys, que és un raonament diferent als adults. Però moltes d'elles són molt interessants i et deixen completament descol·locat. Clar. Perquè pregunten coses...
Poc mediatitzades pels seus coneixements previs.
Exacte, molt bàsiques. On feien les seves necessitats, on no sé què, per què feien tal cosa que a vegades tu com a arqueòleg no t'ho planteges perquè ho tens molt assumit, perquè has estudiat i és un mètode que el processes o el tens molt interioritzat, i a vegades molt de tant en tant pares i penses per què ho fas d'aquesta manera, i és arran d'una pregunta que et fa un nen. Mira, un dia a Vilanova em van preguntar sobre els ibers, i tenien colons missatgers? I clar, dius, clar, com a arqueòleg tu només pots parlar d'allò que hi hagi una evidència material o que tinguis un document que t'expliqui allò. Tot l'altre, anar més enllà, és fer una hipòtesi, que sí que la pots fer, òbviament, però tampoc sense anar-te molt cap enllà. Aleshores, clar, davant de preguntes com aquestes, no saps què dir. Dius, bueno, doncs potser sí, tal. No, clar, coses completament que no t'esperes. Després sí que hi ha preguntes fruit, lògicament, de que no tothom té una mateixa formació, ni és igual de llegida que uns altres, o que té un interès per coses històriques o locals o d'àmbit general, hi ha de tot. Però qualsevol pregunta és legítima, per suposat, i jo que era una persona que preguntava poc quan anava a la universitat, ara quan vaig als congressos pregunto molt, perquè me'n vaig adonar amb una certa edat que era una tonteria deixar de preguntar coses quan tenies un interlocutor que era obert a contestar-te.
I sorprèn, sobretot entre aquest perfil de persones que més passa volant, doncs trobar-se que un lloc que té la imatge de localitat turística, de sol i platja, i això tingui al darrere aquesta història.
Sí, sorprèn molt. La gent, sobretot els que no són sitxetans i no... Clar, quan entres dins una dependència municipal, els obres una porta i veuen que hi ha un forat, la gent es queda com una mica al·lucinat, i clar, després quan els expliques amb aquell forat hi han reflectit les quatre fases històriques, se't queden mirant com dient, hòstia, aquest tio no hi toca gaire. No, després, clar, després...
Aquest forat l'acaben de fer ara.
Sí, sí, no, és que clar, la gent... Però no únicament amb el cas de Sitges, sinó que la gent es pensa que els arqueòlegs ens inventem les coses.
Feu els forats.
Exacte, que 10 minuts abans de que entri la visita hem estat buidant perquè la visita ho vegi. I els dic, no, és que això hi era, i els arqueòlegs l'únic que han fet és, com que l'Ajuntament ha tingut moltes reformes, doncs això ha anat quedant tapany, ha quedat més baix. Vale? Però, bueno, per això ara la intenció, i amb una ajuda que ens van donar la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, que es va presentar en una convocatòria que jo els hi vaig ajudar, doncs ara estem en un procés de dignificar aquest espai al qual entra la gent i es sorprèn. Clar, si ja tinguéssim unes vitrines, que és la proposta que hem fet, explicant que això ha sortit allà i tal, jo ho explico, però clar, no és el mateix explicar-ho que veure-ho. Per això volem fer aquesta part, primer, de dignificació de l'espai pròpiament dit, i després de col·locar unes vitrines, uns plafons, ens han fet uns dibuixos molt xulos per recrear Sitges a l'antiguitat, que els tinc només jo i la regidora, per incloure'ls amb tota aquesta bateria informativa que ajudi a entendre millor el que jo pugui explicar.
Ara en Joan ens planteja una curiosa paradoxa. Quan entres en un museu, sí, com tot està ja parat, sí, d'una determinada manera, et creus més el contingut. Quan entres, sí, en una habitació en un forat...
Clar, és molt difícil.
És més difícil copsar que allò és veritat. En canvi, si hi ha un plafó que t'explica el no sé què,
encara
tu creuràs més.
Encara que sigui mentida el que t'expliqui...
Sí, sí, però tu creuràs.
Exacte. Per sí, això sí. Jo els hi pregunto... Quan començo moltes vegades els hi dic que són un acte de fe. O sigui, han de creure el que jo els hi dic. Aleshores, la premissa...
No, un dia tu també t'ho vas creure, sí, quan t'ho van explicar,
clar.
No?
No, clar, jo, com que jo ho he excavat, això era el principi que deia, clar, com que jo ho he excavat, jo m'ho crec. Aleshores, el problema és tenir els recursos pedagògics per fer que la gent que no ho ha vist tal com estava, amb un terra i un paviment, i ara veu uns forats amb unes coses que tu els expliques, que ja ha sortit ceràmica i no sé què, que no diguin, aquest tio està fatal i potser que faci una altra cosa. No, és aquest l'esforç. Clar, que és que quan tens suports, jo porto uns plafonets molt modestos, amb fotos, clar, si tens allà una regressió històrica, amb un dibuixet molt clar i molt xulo que tenim, veus unes peces que les hem demanat i que estem amb el tràmit de que ens les portin i fer les assegurances i tot això, fem uns plafonets explicatius i de tant en tant fem alguna activitat que aparegui un tio vestit d'ibèric i fàcil, que no seré jo, perquè ja només em falta fer això, fer tots els papers de l'auca, ja no, no és descartable, tampoc, depèn, però a data d'avui no, pues tot això ajuda a entendre aquestes fases anteriors.
D'acord.
És la manera, penso jo. Quan no tens més referents, clar, si s'haguessin conservat altres punts, seria més fàcil.
D'acord.
sinó és una reflexió en veu alta i un acte de fe. Per això parlo molt amb el mossèn.
Que també és, també és d'aquí del Puig de Sitges,
exacte,
oi?
Exacte, exacte.
Però en qualsevol cas, aquesta visita, et planteges mantenir, si aquestes visites van continuant, mantenir el mateix format o més enllà d'aquesta incorporació dels plafons o de les vitrines o fins i tot d'algun objecte, perquè en alguna de les, sí, de les visites també la gent diu oh, i l'anell i no sé...
Clar, doncs... clar. No, evidentment, aquestes coses se'ls ha de donar voltes. Clar, ha començat com una activitat modesta, se li ha anat donant difusió, el boca orella que deies tu funciona molt bé. Ja portem, vam començar el 2017, crec recordar, hem fet, crec que aquesta era la cinquena tanda que hem fet, és a dir, no ha estat continu, sinó que ha estat, escolta, de l'octubre al desembre, de l'abril al juny, anar incorporant idees noves, no sé quines, perquè això un s'ha de seure i pensar una mica, però sí, anar donant-li continuïtat amb el consistori que surti ara nou, amb el regidor o regidora que pugui donar continuïtat amb això, proposar-li, perquè és una activitat que la relació, diguem-ne, cost que suposa, oferta que fas, que fas una tasca divulgadora, cultural, amb les escoles, amb els turistes i amb la gent sitxetans de tota la vida, jo crec que és molt positiva, molt positiva, i que jo l'he explicat a molts llocs que he anat a congressos i que he anat a... I, clar, i la gent diu, i et creuen? Jo vaig molt a Mèxic i ho expliques a Mèxic, que tenen moltes restes i molt evidents i que és molt més fàcil. Els dic, és que explicar una piràmide és molt fàcil, perquè la tens allà. Explicar una resta que està a metro i mig de fundària i que la veus a mitges és molt més difícil. Però, són esforços que jo crec que valen la pena. La qüestió és anar-se reinventant, és a dir... quan les hem fet a l'estiu hem entrat a la biblioteca, les fèiem el divendres en castellà o en algun idioma, entràvem a la biblioteca i els explicava. Aleshores, és anar incorporant coses o de tant en tant fer alguna recreació històrica que vingui una persona vestida de, com fem a Vilanova, que fa una setmana i mitja van fer una que venien dos i feien un ritual ibèric. Aleshores, fer algun tipus d'activitat que a més de tenir els objectes puguis tenir uns personatges que de forma fidedigna i ben documentada recreïn.
Ja, però això, per exemple, posem per casa, a Darró deu ser més fàcil en el sentit que sí. No deixa de ser una parcel·la sí. On ja veus clarament que allà hi ha una excavació i per tant allò devia ser un poblat ibèric.
Però mira, aquest any l'han fet darrere de Darró, de les restes que es veuen, Hi ha una capella que molts vilanovins no la coneixen. I vam explicar la capella del segle XVII, que pensem que està a sobre d'unes restes antigues, i fora de la capella, perquè ningú pogués dir tal, vam fer un ritual ibèric. I no hi havia restes al voltant. La podríem haver fet a les restes, sí, però cada any que fem dos o tres recreacions a Darró ens hem de reinventar, i aquest any vam dir, escolta, li demanem permís al propietari del xalet del Nin, que és la casa aquella tan xula que hi ha allà i que és el propietari de la capella. Vaig parlar amb ell, ens ho va donar i van venir prop de 200 persones, alguns sitxetats també. Vale? És a dir, la qüestió és buscar noves maneres d'explicar-ho perquè sigui una cosa creativa i perquè l'espectre de gent o el target de gent que vingui no se t'esgoti i generar coses noves que dius, escolta, si venen una gent vestida d'època ibèrica i els fiquem aquí a l'entrada de l'Ajuntament, clar, això pels nens és molt atractiu visualment, i els no tan nens també. Aleshores, és anar pensant coses o iniciatives que poden ser interessants perquè continuem explicant el passat de Sitges, el Puig de Sitges, però a la vegada introduint inputs nous o diferents o enriquidors d'aquest discurs.
I ja estem acostant-nos a les 12, però hi ha algun lloc privat on no es pugui entrar que pensis, ostres, aquí sí que m'agradaria explicar, perquè això llavors s'entendria perfecte.
Pensa que a les visites aquestes expliquem des de les troballes arqueològiques ibèriques i romanes fins a la muralla medieval i una mica l'evolució de l'urbanisme que hi ha hagut al casc antic de Sitges. Per exemple, entrar a la casa, al pati del senyor Pere Estanfio, hi ha un tros, un bon tros de muralla que es conserva bé, seria molt clarificador, ¿vale? Perquè tenim la que hi ha la fragata, que està molt restaurada, tenim la d'aquí al costat de la vall, però la de la zona del Pere Estanfio estaria molt bé. ¿Vale? Es podrien fer també... Clar, el problema és que no s'ha conservat res. És a dir, aquí hem excavat, aquí mateix a l'Ajuntament, on està l'ascensor, no es va considerar adient conservar-ho, a la casa del poble està sota de l'OAC, el vinyet està sota terra també, que seria un lloc xulo per poder fer alguna cosa, però clar, és propietat privada.
I... Dintre del vinyet? Dintre...
No, dintre del camp que vam estar excavant fa 10 anys.
Aquell famós camp que està a l'altre costat de la carretera.
Exacte, entre el Garden i el Golfito.
Correcte, que de fet ara ha de ser objecte també de desenvolupament urbanístic.
Sí, el que passa és que allò és una zona arqueològica protegida pel POUM actual vigent, sí. I per tant les zones d'afectació properes dintre del procés d'urbanística aquest de tota la plana o de la zona més propera s'haurà de mirar, però un lloc bo hagués estat, si no hagués estat en propietat privada, la Vila del Vinyet, perquè mínimament restaurada donava un joc important a l'hora de poder explicar coses, si no la totalitat sí una part de la vila. Però clar, aquí al Sitges el problema que tenim és que no tenim un espai gran, ampli en perspectiva, no, tenim excavacions petites. Que s'han anat fent i que a més el 99,9% estan tapades. L'únic tros que queda obert és aquest lloc aquí dins de l'Ajuntament.
És a dir, un espai com hi ha de Ro, Vilanova, o com a Calafell, la Ciutadella Ibèrica, no
el tenim aquí.
No el tenim.
No el tenim. Tenim la zona de les coves, perquè una cova és molt més complicat d'accés, d'explicar, la prehistòria és molt més enrevessada, perquè al final veus poquetes coses i has de tenir una formació més profunda, però a data d'avui, de dia 28, 28
de maig de 2019.
De 2019, no hi ha un entorn, un paisatge arqueològic que ens permeti anar més enllà del que estem fent.
Per tant, doncs, l'entorn no acompanya tant a l'explicació, però bé, el fet que la gent que participa doncs, també tingui una motivació fa que sigui en aquest sentit més fàcil de substituir aquesta manca de l'entorn.
Evidentment, o sigui, la gent ve amb una predisposició fantàstica. És a dir, la gent ve, molts d'ells no sabien res, uns altres els hi sonen coses, els d'aquí els hi pot sonar una miqueta més, però la predisposició és a aprendre. I aprenen ells, aprenen jo.
Doncs, s'ha acabat, per tant, aquesta setena?
Sí, en principi, bueno, com que ara hi ha un canvi, hi haurà un canvi, el que sigui, nosaltres continuarem proposant al nou consistori de donar continuïtat amb aquestes iniciatives i agrair des d'aquí la confiança que hem tingut de la Regidoria de Cultura actual per poder desenvolupar això, i ens van agafar molta il·lusió la iniciativa i l'han continuat fins a data de l'última que vam fer el dissabte passat.
Doncs Joan García Targa, arqueòleg i, diguem, alma mater d'aquestes visites pel passat històric del Puig de Sitges, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem aviat segurament, i a tots vostès també, són les 12, ho deixem aquí, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.